Notícies Vespre. Karen Madrid.
Els atesos a Càritas Diocesana del Vallès baixen lleugerament i tornen a nivells d'abans de la pandèmia. No obstant això, hi ha problemàtiques que es cronifiquen. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'accés a l'habitatge és un dels que ha suposat més atencions, com ha apuntat Joan Saborido, membre de la Junta de Càritas Diocesana, en declaracions al programa El Cafè.
El problema de fons que ens està tenallant des de fa temps és l'habitatge. És l'habitatge perquè a vegades la persona no se'n dona compte perquè doncs, tenem molts casos, per exemple, de gent que ocupa. Gent que ocupa, però la gent no ocupa per gust. La gent ocupa doncs, per necessitat i a vegades doncs, es pensen doncs arriben a normalitzar aquesta situació, no? I això no és així, o això no hauria de ser així.
En aquest sentit, Càritas ha allotjat el 2021 45 persones als 9 pisos que gestiona la ciutat.
L'Ajuntament de Sabadell espera directrius de la Generalitat per decidir si prohibeix el llançament de petards durant la revetlla de Sant Joan, tot plegat per prevenir incendis en un context d'alt risc.
Així, això s'està notant a botigues de petards com la Gironina, on han detectat que s'estan deixant les vendes per l'últim moment. Per contra, petards 4x4, els clients s'han avançat respecte a altres anys.
I en esports canvia la composició dels grups de primera ref de cara a la pròxima temporada.
Segons s'ha votat aquesta tarda, el Sabadell s'enfrontarà amb equips catalans, valencians, l'Atlètic Balears, el Múrcia, els bascos, els de la Rioja, el Numància i el filial de l'Osasuna.
Aquestes i altres notícies us les explicarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem 2 quilòmetres de retencions a l'AP7, al seu pas per Barberà en sentit sud. La resta de problemes els trobem ja a Barcelona, on trobem aturades a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i trànsit molt dens des de la Vila Olímpica fins al Fòrum també en els dos sentits. A la ronda de dalt, trànsit dens entre Canyelles i Nou Barris en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 28 graus a Sabadell, 5 graus menys que divendres a aquesta mateixa hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bon dia. Hem arrencat avui aquesta jornada amb una temperatura molt suau, sobretot cap a la meitat sud del país, i a hores d'ara ja tenim temperatures força agradables, per exemple, al Segrià, a Seròs, amb aquests 30 graus, a punts de litoral de 27 i 28 graus, a Girona amb aquests 28 graus, o bé que anem cap a la Seu d'Urgell amb aquests 27 graus. S'espera que durant les properes hores la temperatura continuï anant a l'alça i s'espera que la més alta pugui enfilar-se entre els 35 i 36 graus. En qualsevol cas, també tenim alguns núvols en punts del litoral que estan deixant el cel més ennuvolat, amb alguna gota fins i tot, i a la resta sí que domina més el sol, però de nou també hi haurà alguns ruixats en punts del Pirineu i del Prepirineu que podran acompanyar-se d'alguna tempesta i també arribaran alguns núvols mitjans que deixaran el cel una miqueta més enterbolit ja de manera més general. També de cara a la tarda, o de cara a demà, perdó, també s'espera que hi hagi més núvols i també hi haurà un temps més inestable. De fet, de cara a la tarda hi haurà ruixats que afectaran a més indrets del país. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Càritas ha presentat el seu informe anual i ha detectat que l'accés a l'habitatge i les feines precàries són els principals problemes dels usuaris de l'entitat. El nombre de persones ateses ha baixat en relació al 2020, un any en què les dades estaven agreujades per la pandèmia, però se situen al mateix nivell que el 2019. De fet, les necessitats de la gent han crescut. Repassem les dades en el següent informe. L'augment de persones sense llar ateses per Càritas fa encendre les alarmes.
Joan Saborido, membre de la Junta, assenyala que és un dels principals problemes de la nostra ciutat. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Tenim una sèrie de programes doncs, de formació perquè estem convençuts doncs, de que a través de la formació dona sortida i dona solució a molta gent. No? I estan en diversos àmbits. No? Formació doncs, a persones doncs, que perquè puguin accedir directament a una feina, feines bàsiques, doncs, feines domèstiques o feines d'atenció a persones grans.
Encara sobre habitatge, Càritas ha allotjat 45 persones als 9 pisos que gestiona Sabadell.
Durant el 2021 es van fer prop de 1.000 acollides a persones en situació de precarietat o marginalitat.
En el vessant alimentari, les 23 parròquies de l'àmbit de Sabadell han donat aliments a 2.159 famílies, el que representa unes 6.600 persones en col·laboració amb el Rebost Solidari.
Alhora s'han format prop de 27 noies en atenció domiciliària a través dels mòduls a prop teu.
Crec que la situació d'Ucraïna ha demostrat que la voluntat política és la clau.
No podíem escoltar Joan Saborido. En tot cas, també s'ha fet reforç escolar a 33 alumnes i 24 dones que han participat en tallers per millorar les seves habilitats maternals.
Finalment, el projecte El Robé ha fet donatius de roba a 4.700 persones i ha repartit 3.200 mudes a persones sense llar. També ha cedit 25 canastres de néixer, a més de vestir les dues botigues de l'entitat.
No deixem l'àmbit social perquè les entitats ACNUR i APIPACAM fan una crida per agilitzar i millorar els processos d'acollida de les persones refugiades. Des de les entitats assenyalen que amb els ucraïnesos que fugien de la guerra ha quedat palesa la possibilitat de fer aquest salt endavant. Natàlia Anguera, directora de l'ACNUR, ho ha dit al Cafè de la Ràdio coincidint amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades.
Crec que la situació d'Ucraïna ha demostrat que la voluntat política és la clau. I l'acceptació de la societat, no ho oblidem. Nosaltres ara el que volem és doncs, precisament aprofitar aquesta empenta, aquestes vies legals, aquesta sensibilitat vers la causa dels refugiats, que malauradament no sempre hi és, no? O a vegades va i ve.
Però a banda de la primera acollida també s'ha d'abordar la integració total.
Des de PIPACAM, Andrea Gabernet assegura que les persones refugiades no tenen fàcil quedar-se al país d'acollida. Per això considera imprescindible que els governs actuïn en aquest sentit.
La seva decisió és que han de deixar les seves arrels, la seva família, tot el seu entorn. No ha de ser una decisió gens fàcil. I una vegada arriben aquí, diuen, aquí podré començar de zero, i és el que deies. Molt sovint es trenca aquestes expectatives, aquest projecte vital que han tornat a començar. Com a societat i com a administració s'han de promoure via programes i una línia política en el que obrir a l'acollida i a la inclusió de les persones migrades sigui més real.
Com a exemple d'això hi ha Luis Enrique López, un periodista refugiat de Colòmbia acollit a Sabadell. Per ell ha estat impossible tornar al mercat laboral.
Ese es el gran problema que he encontrado. No lo esperaba. Y la verdad estoy muy preocupado, bastante preocupado, porque pues tenía la ilusión, tenía la esperanza que yo pudiese laborar en España. Desafortunadamente llegué tarde. Llegué con 67 años. He conocido que la ley laboral en España es hasta 65 años. Y la verdad no he podido abrir todavía la primera puerta.
López també lamenta estar sol a Sabadell tenint la família a Colòmbia.
Ràdio Sabadell. Notícies.
L'elevat risc d'incendi ha portat alguns ajuntaments catalans a prohibir el llançament de petards durant la revetlla. De moment, a Sabadell no s'ha pres aquesta decisió i està a l'espera de les directrius que pugui donar la Generalitat en aquest sentit. De fet, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha assenyalat que s'estan estudiant possibles mesures extraordinàries per Sant Joan, però que seran acotades al territori en funció del risc d'incendi i la climatologia. Sigui com sigui, els distribuïdors de petards a la ciutat continuen amb la campanya habitual per aquestes dates.
No coincideixen, però, en si aquest any s'estan venent més o menys que en revetlles anteriors. I és que des d'alguns establiments apunten que les compres s'estan deixant per última hora, mentre que altres asseguren que s'han avançat. És el cas de petards 4x4 al barri dels Marinals. Sandra Córcoles és l'encarregada de la botiga.
S'estem trobant que la gent està mirant d'agilitzar la seva compra, i ens trobem pues, que per evitar fer cues d'última hora pues, que ja estan venint les famílies a comprar. I a més també, com que Sant Joan cau aquest dijous i hi ha molta gent que marxa fora, doncs també ens trobem doncs, que intenten doncs, de tenir ja la compra ja feta per marxar.
Davant de la situació actual, però, el que sí demanen els venedors de pirotècnia és la màxima prudència per evitar focs en els espais naturals de l'entorn. Des de la Gironina, el cap comercial David Conillera recomana seguir les instruccions d'ús dels productes i que segons quins petards no es llencin al costat del bosc.
I en aquesta etiqueta també hi surt les distàncies que s'han de prendre. Lògicament, si tu, segons el tipus de producte que tiris, no pots tirar-ho en una zona boscosa, al costat d'una zona boscosa. Vale? Perquè hi ha productes que tenen projecció i que s'enlairen a diversos metres o que poden sortir una mica inclinats perquè ja ho faci el mateix producte. I clar, tot aquest tipus de producte s'ha d'evitar, s'han de marcar unes distàncies mínimes respecte a les zones que siguin susceptibles de prendre foc.
Els venedors calculen que cada família es gastarà entre 20 i 30 euros de mitjana en pirotècnic per la revetlla. Els productes pels més petits, com ara les bengales o les bombetes, tornaran a ser els més venuts aquest Sant Joan.
I coincidint amb la revetlla de Sant Joan, la flama del Canigó s'estendrà per tots els pobles i ciutats dels Països Catalans. A Sabadell, en els últims dies, s'ha representat una auca sobre l'origen d'aquesta tradició.
Està protagonitzada per l'actriu Lídia Orovitz i la seva filla a proposta d'Òmnium Cultural. Ella mateixa ha explicat com es representa la història de la flama.
Primer, bueno, fem una miqueta com de conte o una miqueta de diàleg, si fos, jo faig com si fos l'àvia, la meva filla com si fos la neta, i explica com baixa la flama i tot, i després el que fem és repartir l'auca i anem mirant els dibuixos i llegim una miqueta pues, el rodolí, per veure, això depèn una mica de l'edat que tinguin els nens.
La història de la tradició, que remunta al 1955, quan Francesc Pujades va encendre un foc al cim del Canigó per Sant Joan, ja s'ha pogut escoltar en diferents biblioteques de la ciutat. Orovitz assenyala que l'objectiu és divulgar sobre la nostra història.
La idea és aquesta, que quan vingui la revetlla, doncs, quan vegin el foc i la foguera i tot, doncs, entenguin una mica doncs, d'on ve, que no s'encén així com així, sinó que s'encén amb una flama que ha baixat d'una muntanya, que està al Vallespir i que ve de molt lluny aquesta flama.
Qui estigui interessat en veure representada aquesta auca sobre la flama del Canigó, demà es podrà veure a la Biblioteca del Sud a les 6 de la tarda i dimecres a la de la Serra a partir de les 7.
I on també estan preparant una revetlla de Sant Joan molt especial és el Torrent del Capellà, on cremaran una falla a l'estil valencià.
Per segon any consecutiu, el barri gaudirà d'aquesta iniciativa a partir de les 11 de la nit després de sopar. La figura efímera representa un gat amb botes gegant. Mariano Molina, president de l'Associació de Veïns, diu que la falla ja està pràcticament enllestida.
No se hace ninguna en Sabadell y entonces la llevamos elaborando bastante tiempo. Los adornos, hoy le hemos puesto, digamos, el 80% de los adornos, nos falta el 20%,
sí.
Queremos hacer ponerlo el mismo jueves por la mañana y sí. Entonces prenderle fuego a las 11 de la noche.
La Foguera de Sant Joan és la culminació de la setmana cultural que s'organitza al Torrent del Capellà. Enguany és la 23a edició. Aquesta tarda ha tocat xocolatada i ioga. També hi haurà country i festival de ball modern i de flamenc.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
La botiga de vinil sabadellenca Espai Records arriba als 5 anys de vida plenament consolidada. Amb prop d'11.000 exemplars a l'establiment del carrer Joan Maragall, s'ha convertit en l'única botiga de la ciutat que ofereix aquest servei, competint únicament amb negocis de Barcelona.
Els propietaris de l'Espai Records, Francesc Puig i Xavi Alavern, van apostar per convertir la seva passió en una feina en el moment que es va tornar a valorar el vinil per damunt del format digital. Ho ha destacat Puig en declaracions al programa Al Matí.
Des que érem molt jovenets, que ens agradava molt la música, col·leccionàvem des de petits, ens reuníem amb gent, anàvem a fires, etcètera, etcètera, i la passió et va conduir un dia a intentar portar-la a la feina, m'entens, d'alguna manera. I, bueno, ens anàvem fent grans, anàvem veient que era molt complicat el tema de fer-lo per al moment, diguem, que passava la música i tal, però fa 5-6 anys vam començar a pensar que hi havia un forat, que tornava una mica la gent a apreciar el suport, i aleshores vam dir, va, que ens hem fet grans, o ho fem ara o mai, i ens hi vam tirar de cap.
Ara ofereixen vinils nous per preus que van dels 20 als 40 euros i de segona mà per preus més simbòlics. El perfil dels compradors és molt variat, tant en edat com en gustos. Entre el més venut hi ha el rock alternatiu dels anys 90, combinat amb peces clau del rock clàssic. També es demanen novetats, com l'últim disc de la Rosalia.
Avui també és notícia...
La policia municipal deté dues persones per atemptat contra els agents de l'autoritat.
Es tracta de dos homes de 27 i 51 anys que van ser arrestats dissabte a la tarda al carrer Tres Creus i la Ronda Europa. En el primer cas, el detingut estava consumint alcohol a la via pública, mentre que el segon estava molestant les persones que hi havia a la terrassa d'un bar.
S'estrena la sardana Sabadell en el marc de l'aplec celebrat aquest diumenge a la Font de Can Rull.
Un aplec de la sardana que no s'havia fet els últims dos anys per culpa de la pandèmia. El president de Sabadell sardanista, Francesc Manaut, ha destacat la bona resposta que hi ha hagut tant en el dinar popular de diumenge com en les activitats posteriors.
Ja des de l'estrena d'una sardana, perquè aquest any també fem 75 anys a l'entitat, aleshores l'Anna Abad, que és una compositora molt jove, ens ha fet una sardana pels 75 anys i s'estrenarà cap allà a les 7 de la tarda. Després hi haurà la sardana de conjunt, 33 músics tocant la sardana, l'aplec de Sabadell, que és el moment més àlgid de l'aplec. També hi ha el concurs de colles improvisades, que també és un moment que a la gent li agrada. Aquí improvisar colles, buscar un grupet de gent per poder ballar una sardana més o menys ben ballada.
La cita ha servit justament per commemorar el 75è aniversari de Sabadell Sardanista.
I l'Escola Concòrdia ha celebrat aquest cap de setmana la Festa de la Convivència.
L'activitat ha coincidit en aquesta ocasió amb la celebració del 10è aniversari de la Cursa per la Convivència. Sara Grande és la directora de l'Escola Concòrdia.
I aquest any era la 10a Cursa de la Convivència, per tant ha estat tot un plaer, una emoció de la comunitat educativa poder celebrar per fi aquesta cursa i aquesta festa. Per poder commemorar aquesta edició tan especial, es va fer una edició especial de la samarreta que fem per cada any.
La festa ha comptat amb la participació de la batucada de les Bruixes del Nord i moltes activitats pels més petits, com ara jocs gegants, tallers i pintacares, entre d'altres.
La primera edició de l'Observa tanca amb prop de 19.000 assistents. El seu director, José Luis Castet, ha confirmat que hi haurà una segona edició en una entrevista al Cafè que també comptarà amb algunes novetats.
L'any que ve segurament hi haurà alguna fórmula pensada en clau d'abonament. Aquest any no ho hem fet perquè tampoc no sabríem qui vindria aquí, perquè qui vindria a aquest concert, a l'altre, no? Però l'any que ve segurament hi haurà abonament i packs de concerts que podràs escollir, dos, tres concerts, i això tindrà un descompte.
Aquests van ser els últims concerts del festival.
Anàvem pel carrer i vam veure un cartell que posava que feien un concert de la Lali.
I també tenen una mama.
Tens alguna cançó que diguis aquesta és la meva favorita?
Sí.
Quina és?
Una d'un llop.
Obriu els ulls, baixeu el cap, que ve el llop. Sóc el diable horrorós, faig molta por.
I amb el llop, la formiga i tot el jardí secret de la Lali Bigut han anat desfilant per última vegada l'escenari del Festival Observa. Els ritmes funky, reggae, folk, rock, pop, la ranxera i el Dixieland, que han convençut el personal.
Bé, és molt divertit. Uns companys de l'escola ens van dir que hi havia aquest concert i que hi anaven i ens va semblar un bon plan de diumenge. I, bueno, a més era gratuït, o sigui que és tot molt rodó.
Lletres intel·ligents, històries quotidianes, ancestres familiars fins a arribar a la Pachamama han centrat el concert d'una Lali que tenia ganes de baixar l'escenari i mesclar-se amb el seu públic, tot i en aquesta ocasió no es podia. En canvi, el dissabte a la nit no va fer cap falta. Va ser l'oportunitat perfecta per aquells que van voler gaudir d'una cap de cartell i que volien més marxa.
Marxa, marxa!
Parlem de la filla de la faraona, Rosario Flores, a la que es va veure molt connectada amb el públic, el que ha fet ballar sense parar i que s'ha entregat a la seva artista.
Uno de los mejores de Rosario, he ido a varios de ella y hoy estaba a tope.
Èxit per l'artista mediàtica i doble guanyadora dels Grammys Llatins, que va aconseguir que els seus seguidors la nit se'ls hi fes de dia.
Qué bello el amanecer, qué lúcido me siento. La noche ha sido larga y por momentos pensé que no acababa. Tenía tanto miedo.
La Casa Azul va regnar l'Observa el divendres. El seu frontman, Guille Milky Way, va passejar-hi el bubblegum, el sunshine pop, l'europop i tots aquests estils que ronden al voltant de melodies boniques. Jugaven una mica a casa, ja que a la banda s'hi compten membres sabadellencs i ballesans. El cap de setmana de l'última convocatòria va començar el dijous amb el tribut a Michael Jackson, I Want You Back, que és el que farà el Festival Observa. Venir de tornada.
Nou projecte per crear actes literaris a la ciutat sota el paraigües de Sabadell, capital de la cultura catalana 2024. La iniciativa Oliver i companyia vol facilitar les peticions privades per organitzar convocatòries.
Se'ls ofereixen els museus, auditoris, l'Ateneu, la Fundació Bosch i Cardellac, la Païssa del Marquet o l'Acadèmia de Belles Arts. El seu vicepresident, Francesc Casas, ho veu com una inversió de futur.
Considerem que és una iniciativa de futur, que l'Ajuntament i l'organització està posant els fonaments perquè el resultat no sigui com el d'una expo de Sevilla, que acabada l'expo queda un desert, sinó que després d'aquesta iniciativa Sabadell faci un salt cultural i pugi 3 o 4 o 10 graons.
També es faran taules de creadors de lletres i pensament i cadascuna tindrà el seu logotip específic, redissenyat per Ramiro Fernández. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha fet una crida a no lamentar-se i reivindicar la ciutat.
ja està bé, ja prou d'autoflagelacions, de complexos d'inferioritat, de pensar que qualsevol ciutat té més quantitat i més qualitat que Sabadell. Deixem de preocupar-nos tant i ocupem-nos de fer brillar allò que ja tenim i que ho tenim aquí, que és absolutament singular i que ens fa singulars. I, per tant, que no ens hagin de venir a explicar des de fora que moltes vegades passa, i a mi, com a regidor de Cultura, em fa molta ràbia que m'hagin de venir a explicar des de fora què tenim a la ciutat. No, ja ho sabem. Ara posem un valor.
Aquestes iniciatives han sorgit del procés participatiu de cocreació de la Capitalitat 2024.
Coneixes l'app de TaxiMés? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Esports.
Canvis importants en la composició dels grups de la primera ref de cara a la temporada que ve. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El centre d'esports continuarà el grup 2, però bona part dels rivals que tindrà seran ben diferents geogràficament parlant.
El conjunt arlequinat s'estalviarà viatjar a Andalusia i, a canvi, entren en escena alguns equips del nord. El grup 2 el composaran els 4 catalans, entre ells el Sabadell i, a més, el Barça B, el Cornellà i el Nàstic. 5 valencians, el Collano Castellón, Intercity, el Dense i la Nucía. El Real Murcia, l'Atlètic Balears, 4 bascos, els filials de l'Atlètic i la Real Sociedad, la Morevieta i el Real Unión, 3 de la Rioja, els 2 logroñés i el Calahorra, el Numancia de Sòria i el filial de l'Osasuna Navarrés. El president del Centre d'Esports, Esteve Calzada, parla de la importància d'adaptar-se als canvis.
El que està clar és que ho agafis com ho agafis, sempre hi haurà dificultats. O hi haurà molts filials, o hi haurà molts equips que han baixat, o hi haurà molt viatge, i per tant el que caldrà fer és adaptar-se al que surti i sortir a competir amb els màxims recursos que puguem.
A més dels andalusos, també desapareix del programa dels arlequinats el Castilla i no hi haurà miniclàssic. Sobre la taula, els 40 clubs de la categoria tenien dues opcions i la descartada, mantenir el fil de la temporada recentment acabada. La votació ha estat molt ajustada, però insistim, finalment s'han decantat per aquesta nova composició.
I la reunió, Sergi, ha coincidit amb la presentació de la campanya de socis per part del Centre d'Esports. L'acte ha tingut lloc a la mateixa hora a la nova Creu Alta i acaba d'acabar fa uns minuts.
Sí, la principal novetat, com ha explicat la vicepresidenta Anna Navés, és que es mantindran els preus d'aquesta passada temporada.
Tornem aquí a desvetllar una part de la campanya, que és 95 euros. Mantenim els preus de l'any passat. Creiem que 95 euros és assequible per tothom que vulgui venir a gaudir. És bon futbol, ho vam demostrar l'any passat, amb uns equipassos increïbles. En principi, 95 euros vol dir que des de 5 euros tothom pot venir a veure bon futbol els diumenges.
Viu la bogeria arlequinada, és l'eslògan escollit de la campanya, mentre que l'etiqueta a la xarxa serà Som del Sabadell. El club també ha revelat que durant el passat curs la xifra total de socis es va enfilar per sobre dels 5.400 i, tot i que Calzada no ha volgut fixar-se un nou objectiu concret, sí que s'ha mostrat ambiciós.
La xifra exacta que digui tampoc és la clau, no? Jo, el més important és que està molt clar que aquest club està molt viu i que volem maximitzar aquesta xifra i com a mínim superar les de l'any que ve. És que no vull que si dic 6.000 semblarà poc si ens quedem amb 6.000, no? I potser en podem fer més i tot.
Un Calzada que també ha parlat del futur esportiu de l'equip. Un cop més ha prioritzat el conèixer en detall el pressupost abans de moure fitxa. Ara bé, el màxim mandatari arlequinat ha confirmat que ja han presentat una oferta formal a Pedro Munitis.
La gent amb la que parlem, començant per cos tècnic, és el primer que ens pregunten, no? Si fas una proposta a un entrenador, i en aquest cas a Pedro Munitis, que ja us puc confirmar que evidentment li hem fet una proposta, però estem pendents també de saber de quin pressupost disposem i s'està treballant en tots els escenaris possibles. I el que us he dit, no? Per la nostra forma de ser, no prendrem riscos o no farem inversions de les quals no tinguem els ingressos assegurats.
Tota la informació ampliada la podeu recuperar en uns minuts al portal web radiosabadell.fm.
El món Mundial de Budapest de natació, Emma García s'ha quedat a les portes d'aconseguir la seva primera medalla mundialista. La parella formada per la sabadellenca i Pau Ribas ha estat quarta a la final del duet mix tècnic de natació artística.
Itàlia, el Japó i la Xina han acabat pujant al podi seguint el mateix ordre que les preliminars. De fet, la distància respecte a les xineses s'ha eixamplat, malgrat la lleugera millora en la puntuació de Ribas i García. La nedadora del Natació Sabadell explica que el canvi a la figura final no ha sortit com esperaven.
Hem sortit a lluitar, a menjar-nos el món i intentar lluitar pues, per aquest tercer lloc, que al final no ha pogut ser. Hem jugat les nostres cartes, hem canviat l'última figura a l'últim moment perquè era com el nostre punt més fluix de la semifinal. No ha pogut ser, tots som persones, tots ens equivoquem, no passa res, hem sortit a matar, ens queda el nostre plat fort, que és el duo lliure. Allà anirem a morir, a demostrar realment el que valem i tot el que hem anat treballant i ja està.
A finals de setmana, Emma García i Pau Ribas també competiran al duet mix lliure, en la que serà la seva segona oportunitat a Budapest per aconseguir la primera medalla en un mundial.
I a Portugal, Óscar Salgueiro ha estat subcampió del món dels 100 braç als Mundials de Natació Adaptada que s'han disputat a Funchal, a l'illa de Madeira. Tan sols 17 centèsimes han privat el nedador paralímpic dels marinals d'una nova medalla d'or.
La victòria va ser pel xilè Vicente Enrique al Monacid, mentre que Salgueiro va acabar segon aturant el crono al minut 11 segons i 74 centèsimes. Malgrat tot, el regús amb el qual ha tornat de Portugal és dolç, ja que va nedar amb molèsties que arrossega des dels Jocs.
Valoro aquest campionat molt positivament. Venia d'uns mesos dolents, tant física com psicològicament. La lesió m'ha afectat molt a l'hora de la preparació del Mundial. Anava amb una mica d'incertesa, que no sabia què passaria. Però la veritat és que els resultats han sigut millor del que esperàvem.
En total, la delegació paralímpica espanyola ha signat 29 podis en aquests mundials a Madeira. És la quarta medalla mundialista, per cert, que aconsegueix Salgueiro i la tercera plata en el seu palmarès.
I de nou marxem cap a Budapest, però no canviem de disciplina, ja que Carles Coll i Sergio De Celis també van saltar a la piscina aquest cap de setmana amb resultats més discrets.
Ni un ni l'altre van poder accedir a les semifinals en les primeres distàncies nedades. En el cas del tarragoní, va nedar un segon més lent que Torremolinos en la seva victòria al 100 braça de l'estatal i es va quedar a 2 segons del tall de semifinals. Dimecres, Coll nedarà els 200 braça. El mallorquí De Celis, de la seva banda, va ser 36è als 200 lliures i encara li queda una altra prova a Hongria, els 100 lliures, que nedarà demà al matí.
I 5 waterpolistes del Natació Sabadell s'estrenen al Mundial d'aquí uns minuts amb la selecció espanyola femenina. El combinat estatal enceta la fase de grups davant França a partir de 8:15.
I ho fa amb la novetat de Nona Pérez a la convocatòria, a més de les habituals Laura Ester, Judit Forca, Irene González i Maika García. La boia del club assegura que disputaran la competició sense la pressió d'altres cites, ja que aquest Mundial només es va ubicar en el calendari per evitar que passessin 4 anys des de l'última edició.
Quan va sortir va ser impactant. Mira, ho agafem com a entrenament. Al final hi ha hagut baixes de jugadores aquest any també. Queden 2 anys i poc pels Jocs. I una miqueta això, per donar molts minuts també a les joves que entren ara i per créixer nosaltres com a equip.
El rival d'avui, França, Grècia i Tailàndia són els adversaris d'Espanya a la fase de grups. Per la seva part, la selecció masculina arrencarà demà aquest Mundial de Budapest.
I acabem amb handbol perquè el nom del sabadellenc Aleix Gómez està en boca de tothom després del seu gran paper a la Champions. L'extrem va conduir el Barcelona a aixecar la seva 11a Copa d'Europa amb una actuació estel·lar a la final a 4 de Colònia.
A la semifinal contra el Kiel va marcar en 12 ocasions i a l'emocionant final contra el Kielce en va fer 9 més, a més de transformar un dels llançaments de 7 metres a la decisiva tanda de penals. Amb el resultat global de 37-35, Gómez parlava en declaracions a Televisió de Catalunya de l'esforç que havien fet per aconseguir la segona Champions consecutiva.
La veritat que ara és un moment molt feliç per tots nosaltres. Hem treballat molt dur, hi ha un moment molt dur, però bueno, ara toca celebrar-ho i després descansar, que estem tots morts. Aquest any, aquest any olímpic, ja han hagut l'europeu, també hi va haver al principi canvi d'estaf, s'han de fer les coses noves, i bueno, jo crec que és una temporada dura, hi ha un moment difícil, però bueno, ens hem aixecat com el gran equip que som, i bueno, ara a disfrutar-ho.
Els 21 gols marcats a la final a 4 l'han fet acabar com a màxim anotador de la competició amb 104 dianes i ha estat escollit en el set ideal del torneig. A principis d'any, recordem, Aleix Gómez es va penjar també la medalla de plata amb la selecció espanyola a l'europeu i va ser el màxim golejador dels hispanos al torneig.
Mig minut per dos quarts de vuit posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 20 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.